Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Soc a l'entrada del poble de Batea, a la carretera que va cap a l'Aragó, per explicar-vos la història de Joan Soldevila Julià, que va desertar de l'exèrcit espanyol i després de la Legió Estrangera Francesa. Es va quedar a viure al Vietnam molts anys i es va casar amb una vietnamita. A finals dels anys 60 va tornar a Catalunya, en aquesta població en soc ara de la Terra Alta, on viu la seva vídua. He quedat amb ella i amb alguns dels seus fills.
Jo sóc Josep Soldevila, fill de Joan Soldevila i de Margarita Ullent.
Jo sóc Eva Soldevila, filla de Margarita Ullent i Joan Soldevila, i germana del Josep.
Jo vot Nguyen Thị Ngành, Nguyen Thị Ngành.
Però vostè es fa dir Margarita, no?
Sí, Margarita, la, con que la família, la tieta, de mi marido.
I la tia se llamava Margarita i a usted li pusieron Margarita.
La cuando firma de candidata de identidad de Barcelona.
Que era más fácil, ¿no? Poner sí. Margarita que
así,
el nombre.
Y ahora pone Margarita, el nombre de España.
¿En qué año llegaron aquí? ¿Qué año vinieron en España?
Yo.
Sí.
De 1967.
¿Se acuerda de antes de venir?
No, sí, nosotros trabajan de la ciudad.
Era como una mina, con piedra.
Sí.
Era como una mina.
Sí.
Yo entiendo que era como una mina.
Yo me trabajaba de machén de cocina.
Ah, a la cocina.
¿Qui treballava a la cuina?
La meva mare, diu que està, ell, se van conèixer un pare en una mina i ella estava a la cuina, al magatzem de la cuina.
Sí.
Oh, que gràcia, jo esto no lo sabia.
Sí, són 337 persones. A la comida.
336.
Y la cocina de la zona, la jefa de la cocina.
Usted era la jefa de la cocina, chiquens.
Sí. Así papá
y
no pasó hambre.
Él, para ejemplo,
vamos, se ligó a la cocinera.
Faltan un poco de sal, me tiene. Señorita, me doné un poco de sal. A la comida faltan sal.
¿Y se recuerda? ¿Quién año era eso? ¿Se recuerda?
¿A qué año era esto, mamá?
Sí, año... De 1966.
Y allí se conocieron.
Y me casaron.
Allí fue donde se conocieron.
Sí, conocieron, sí, bueno, sí,
o sea,
casara poco... de gobierno, casara.
El gobierno sí. Vietnamita, sí. Los casó.
Sí.
Papá y usted, poco tiempo de novios. Fue rápido esto.
A Vietnam no tiene novio. Si conoce, si lo dos le quiere, pues casará cuando quiere.
Ya está.
Sí.
Poco tiempo
no,
de
novio. Yo no tiene no novio, ni vaciando, ni... No.
¿Pero
ni besitos, ni enchufe boca. Es un, mamá es inventar, porte toda la vida, porte 50 y...
Sí, sí.
58
sí.
Años aquí.
Sí.
Y ella no...
Te les seues paraules inventades.
No parle ni castellà, ni català, ni vietnamita. És un idioma inventat?
És una barreja dels
sí.
Tres, oi?
Sí, que nosaltres l'entenem perfectament bé. És un idioma que nosaltres vam a dependre. Per desgràcia no és vàlid, però vam a dependre un altre idioma.
En aquesta casa sí que és vàlid.
Sí.
I enxufe boca és...
Un besito als
un petonet als llavis.
Cuando casamos, a mi madre le dijo, cuidado, los americanos, me vio un americano, no tirando bombas. Yo con que a la mano, colgando una bolsa de los padres niños, 5 meses, pero muy gordo, andando 2 días y una noche entera para ir a guerra, tirando bombas de Hanoi. Tu padre... No habla de dónde va.
No decía ni dónde iba, no decía nada.
No.
¿Pero usted iba detrás de él o iba sola?
Andando.
¿Y dónde queríais ir? ¿Dónde ibais a...? ¿Dónde ibais? Que estuvisteis dos noches y un día andando
sí,
y papá con dos
no
maletas.
Nada,
ah, no le explicaba nada. Quan van sortir de l'empresa, el jefe les va dir: "Nau al poble i despediu-vos abans d'agarrar l'avió", però mon pare no va voler. No li va dir res i van anar directament a Hanoi. Los va deixar a un hotel amb ma mare i amb un germà, que era un bebè, i ell sí que va anar al poble
a buscar son germà.
I van a buscar son germans i els va portar a Hanoi. Va que es poguessin despedir, i diu que va ser molt, molt traumàtic, que els hi va fer molta pena.
Clar.
Diu, perquè unos se quedaron y otros
se iban.
A ver, cuando se fueron de Vietnam con papá, sí, hicieron de Vietnam escala a China. O sea,
sí, Hong fueron... Kong. Sí, sí. Estaba en hotel de Hong Kong, son una semana.
Una semana en Hong Kong.
Sí.
Vale.
Y después de Hong Kong, de vaya a la Suiza, doctora de avión. Sí. De Suiza, salí a Suiza, a Madrid, y Madrid, España.
A Madrid.
A 40 días.
La cuarentena.
De 40 días.
La cuarentena.
De hotel de...
Un hotel.
De Madrid.
Ah, ah, i van estar 40 dies a l'hotel,
sí,
de Madrid.
Sí, 40 dies.
Fent com una quarantena.
I després volia a Espanya.
Perquè Franco els va pagar el bitllet per venir fins aquí? O van ser les autoritats espanyoles? O ells no...
Sí, ma mare, no que pagar, una mena de...
Ells hi van pagar tot, m'explica ma mare. L'hotel,
sí,
lo viatge...
Són 13 homes d'Espanya, 13.
Van vindre de Vietnam 13 homes d'Espanya,
sí,
diu.
Val. És que, clar, nosaltres hem trobat un article de La Vanguardia, que és del 15 de desembre de 1967... Diu, segunda expedición de españoles evacuados de Vietnam del Norte. I què diu més? Ho tens aquí davant, eh?
Sí, compuesta por 7 españoles y sus familiares, hasta un total de 13 personas.
Mira.
Los ciudadanos españoles son los siguientes: Adriano Pérez Ruiza, de Albarán, Murcia; Ernesto Poladura García, de Val de Barcelona, Oviedo, que no ho acabo d'entendre;
bueno.
Francisco Zurado Mesa, de Cabra, Córdoba; Manuel Fernández García, de Utrera, Sevilla; Francisco Andreu Ruiz, de Ceuta; Jacinto Cruz Escobar, de Abarán, Murcia; y Juan Soldevila Julià, del Figaró.
Sí, de Figaró, mi manera de pueblo de Figaró.
Figaró, sí, al Vallès. I vostè sap què feia el seu marit abans de conèixer-la a vostè? De què treballava?
Que era militar. ¿Qué hacía papá?
Mira, trabajan todo como la gente de Vietnam.
Como la gente de Vietnam.
Sí.
¿Papá hablaba bien vietnamita?
Ah, sí.
O estuvo muchos años.
Pero sin embargo no sabía ni leer ni escribir. Papá no sabía leer ni escribir, pero...
Oye, si hay colegio, pero él no...
No iba.
No, no iba.
El meu pare era analfabeto, no sabia, jo me'n recordo quan firmava...
La seva firma és que no fiqué ni Joan allà.
No, dos redones, una ratlla davall, la típica firma d'una persona que no sabia ni escriure. Però, sin embargo, parlava...
Català, castellà, vietnamita, francès, algo d'àrab...
I
algo d'alemany, algunes parauletes...
En alemany jo el vaig sentir parlar... O sigui que allí algo va dependre,
clar,
de cultura.
Clar, clar.
Que idiomes, home, per supervivència. També penso jo, perquè era l'única manera de comunicar que tenia.
Papa era gracioso, le hacía risa. Allí en Vietnam era un hombre que era payaso, ¿o no?
Uy, sí, siempre hacía payaso.
Era muy payaso, ¿no,
papá? Mucho risa.
Mucha risa.
Sí, sí. Como de andando bien, de anda cojo.
Para hacer el payaso venía haciendo el cojo.
Ah,
y...
sí, sí, sí.
¿Usted se acuerda de la guerra? ¿O cuántos años tenía cuando papá estaba luchando a la guerra?
Sí, yo más petit.
¿Era petita?
Sí.
¿7, 8 años?
Sí, son petit. Yo pues, son petit, pero francés, asondado. Andando menonda de chiclet,
menonda
de caramelo.
Los militares caminaban
Sí.
I als xiquets els donaven caramelos.
Sí, i... caramelo, i xiclet, i gallet de menon de toro.
Ella se'n recorda d'això perquè, claro, era a la guerra...
Era petita.
Mon pare i ma mare es portaven 12 anys.
I el seu marit explicava coses de la guerra o no parlava mai de la guerra?
Jo no...
No hablabais de la guerra, mama, con papá. ¿Hablabais de las cosas de la guerra?
¿Con quién pueblo?
Claro, es que mamare, Quim, sí. Mamare, yo lo que veo es que, o sea, mon pare no li va explicar mai res. El que veo no li va explicar mai res. Quan se van conèixer, pues parlaven del dia a dia, que ja era postguerra. Ja s'havia acabat la guerra, ja feia molts anys, i parlaven del treball, i de la guerra no li va explicar mai res, ni a ella ni a altres ben poques coses.
Els fills tampoc us explicava alguna aventura?
Molt poca cosa. Jo penso que a ells, a uns germans, crec que els va dir que d'explicar més coses.
A cadascú ens explicava alguna
cosa. Fins al 2001, a mi, com que jo, això era un tema que ni em parlava ni preguntava, i a lo millor preguntaves alguna cosa i ja la resposta ja ve és que era no preguntar més.
Que no em volia parlar, no?
No.
Jo deduisco que va tindre una vida duríssima. Duríssima, quan no vol explicar ni ha explicat mai res. M'has explicat alguna vegada coses, sobretot quan vam anar a Vietnam, allí sí que m'has va explicar coses que li sortia de dins.
Sí, no, lo del puente. Mira, este pont, filla, este pont lo bombardejaven durant el dia i nosaltres per la nit lo tornàvem a construir. Bueno, sí. Conforme anàvem, coses podíem... Dir, pues aquí, això...
Sí. Coses que allí ens vam quedar en la boca oberta, claro.
De fet, Josep, tu vas escriure, vas demanar informació als arxius del Servei Històric de la Defensa del Ministeri de Defensa de França sobre la legió estrangera francesa on ton pare, el vostre pare, va exercir. Clar, aquí hem descobert moltes coses, no? Que ell es va embarcar des de Marsella, que va rebre instrucció a Algèria i que d'Algèria va anar cap al Vietnam, no? Això em va sorprendre, perquè vosaltres no sabíeu que havia lluitat amb la legió francesa.
Sabíem coses, no exacte, sabíem coses, però, claro... Sempre eren coses llunyanyes que ningú me'ls havia confirmat i aquesta informació va ser... A mi me va ficar la pell de gallina perquè és que a més, és tot l'historial militar del meu pare mentre va estar a les ordres de França. Explica tot el trajecte des de que va embarcar a Marsella fins que va arribar a Hanoi i allí lo van donar per desaparegut. Hi ha documents, aquí tenim documents, de que lo donem per desaparegut. I va ser quan
se va passar a l'altra banda.
Està claríssim.
Sí. Correcte, sí, això està corroborat pel mateix exèrcit francès, no? Que va desertar, no?
Exacte, lo donen per desaparegut, però sí que li van fer un judici.
El 12 de desembre de 1951 va abandonar el front i va passar a la part del Vietnam que controlava l'exèrcit local, el Viet Minh. Aquí no sabem, perquè ni ell ho explica ni la seva dona se'n recorda, si va continuar lluitant o senzillament va... integrar-se en la vida social del Vietnam, no?
Jo sí que sé, però que no ho tenim documentat, que mon pare va passar la guerra i una postguerra allí.
I el que sí que sabem també, Josep, és que després, l'any 60, les autoritats franceses l'indulten. Diríem, el van condemnar 10 anys de presó, però el 1960 diuen, escolta'm, te'n pots oblidar, quedes indultat. I el curiós és que no torna a França, perquè hagués pogut tornar a França. Perquè, clar...
Sí, perquè estava indultat.
Es va quedar al Vietnam.
Recordo que el meu pare me va explicar que quan se va canviar de bando, va agarrar armes, va agarrar tabac, estaven destinats dalt d'una colina i, bueno, se'n va anar per avall. Bueno, en seguida el van tindre encanyonat per tot arreu i va dir, mira, si aneu per aquí i aneu per allí, aquesta no és la meva guerra, jo vull viure, i si aneu per aquí i aneu per allí, agarrareu el general del nostre destacament.
Clar, i es dona el cas que hem escrit a l'Arxiu Nacional del Vietnam, hem escrit a Universitat del Vietnam i jo he parlat amb dues periodistes vietnamites i m'han explicat que no donen mai informació a aquells que no són vietnamites. Els estrangers no ens donen informació. Fins i tot els hi vaig dir, ells, aquestes periodistes vietnamites em van dir és per protegir els desertors, perquè com que el vostre pare era desertor, les autoritats vietnamites no volen que tingui problemes amb l'exèrcit del qual va desertar, és a dir, l'exèrcit francès. I jo li vaig dir, bé, però el senyor Joan Soldevila ja és mort, ja no, dissortadament, ja no pot patir cap represàlia. És igual. És a dir, que no donen informació als que no són vietnamites.
És una pena, perquè crec que vam fer un seguiment molt xulo, Quim, i hagués sigut molt bonic, sí. Acabar tota la història, no?, del seu... aquesta història bèl·lica, no?, tan curiosa.
I no queda clar, quan va tornar aquí, per què les autoritats espanyoles no el busquen i el sotmeten a un judici, o si el van sotmetre a un judici el van indultar, perquè també vas escriure, he portat el paper, això és del Ministeri de Defensa espanyol, i diu, en relació amb l'escrit de su referència se comunica que examinados los índices de los fondos documentales custodiados en este archivo no figuren los mismos antecedente alguno a nombre de don Juan Soldevila Julià, perteneciente al regimiento 1949. Entenem que el 1949 és quan va entrar a fer el servei militar el vostre pare, no? A veure, pensem, sí, sí, una miqueta, 28, 38, sí. 48, tenia 21 anys, que ja quadra, no?
Ja quadra, sí.
Perquè en aquella època es anava a l'emili, doncs, als 20-21 anys.
Sí, 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 quadra perfectament bé. I segur que hi ha documents, tenen que tindre algun historial militar del meu pare, però no, de moment no me'ls ho volen donar, insistiré.
I una cosa, com aquell que diu, la penitència de desertar del servei militar aquí a Espanya no va ser nascent al Vietnam, no? I crec recordar en alguna conversa mon pare o ma mare de que dient, quan Franco ens va reclamar que tornéssim a Espanya, ja mos va dir que tranquils, que no passaria res. Llavors,
vosaltres recordeu per què va desertar de l'exèrcit espanyol? Com va fer la mili?
Jo tinc entès que perquè no, l'únic que sabia parlar mon pare era català. Mon pare era del Figaro, eren els masovers d'una masia molt gran de dalt del Montmany, d'una muntanya que es diu el Montmany, i només sabia parlar català, no sabia parlar res més. De fet, jo tinc amics que els hi costa parlar castellà i no estem tan lluny.
Imagina't el 1949, no?, l'exèrcit espanyol sense saber parlar espanyol.
Exacte. Jo tinc entès que quan va arribar a Sant Climent Sescebes no sabia, una mica el putejaven, diguem-hi, perquè no sabia parlar castellà i el putejaven.
Pues sí, imagina't.
I es va escapar, va saltar a la valla i se'n va anar.
I se'n va anar a França.
Va cruzar els Pirineus.
Que bueno, que ben bé a França se'n volia anar a treballar, a tallar raïm. Que el que volia
bueno,
era va treballar.
Va poder. Aquí sí. Tenim documentat que era panader.
Mira.
Allí. Sí. Segons la documentació de l'arxiu del Ministeri de Defensa francès, ell era forner.
Ell
sí, sí.
Era forner.
No mos va fer mai un pa. Es pot fer.
Mira, tres quarts d'una. Bé, moltíssimes gràcies per explicar la història de Joan Soldevila Julià. Mm. Molt bé.
Sí, vi me diru que Soldevila i Julià és la segona veïna.
Bé, doncs moltíssimes gràcies.
De res, Quim.
A vostè, Quim, un plaer.
Thành phố trên thềm nhà hoang vu.
Durant la Segona Guerra Mundial, el Japó va ocupar part d'Indoxina, el que avui és Vietnam, Laos i Cambodja. Després de la rendició nipona el 1945, el Viet Minh va intentar crear un Vietnam independent i comunista. Sota el lideratge de Ho Chi Minh, es va intentar de manera pacífica, però França va enviar-hi tropes per conservar la colònia en l'anomenada Primera Guerra d'Indoxina. Soldevila va ser un d'ells. He tornat a Catalunya Ràdio per trucar a Ousa, un municipi francès dels Pirineus Atlàntics.
Me llamo Marie-Danielle de Melas. Soy catedrática de la Universidad de París 3, del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica. Me jubilé y me interesé en la historia militar francesa. Publiqué un libro sobre los paracaidistas franceses durante la guerra de Indochina.
Amb aquesta catedràtica i els documents obtinguts per la família als arxius militars francesos, hem resseguit la trajectòria militar de Soldevila.
Bueno, es un joven catalán, que habla únicamente catalán, que desierta del ejército español para escaparse, se va a Francia, se va a Marsella. En sus papeles militares franceses se dice que era un panadero, es decir, que ella se había adaptado a Marsella, había encontrado trabajo. Enrolarse en la Legión, uno firma para 5 años y al final de 5 años, si se ha portado bien y si lo pide, puede tener la nacionalidad francesa. Era quizás una estrategia para él de escapar definitivamente al problema de la leva española.
Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le cul du souviens-toi. Padam, 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 c'est un nez qui m'est montré du doigt. Et je traîne après moi comme un drôle derrière cette terre qui sait tout par cœur.
Va ser el febrer del 1951 quan es va allistar a la Legió Estrangera Francesa.
Después hizo su formación, como todos los legionarios, en Sidi Belabès, que era en Algeria, la sede de la Legión, y después, en agosto, se fue a Indochina y se fue con la 13e DBL.
13ª.
La 13 de semibrigada de la Legió Estrangera. 13e demi-brigade, se dice en francès.
Va ser una unitat d'elit famosa i de la qual s'han escrit alguns llibres a França. Al setembre del 1951, Soldevila desembarca a Saigon, l'actual Ho Chi Minh, situada al sud i capital del Vietnam, i participa en una de les operacions militars més importants de la Primera Guerra d'Indochina.
Probablement, no tenim dades, òbviament, però probablement ha tenido su bautismo de fuego con la toma de Oabin, que fue un acontecimiento violento, fuerte y para un joven militar impactante, supongo. Fue uno de los acontecimientos muy importantes de este año 51, que es el año que se llama un poco el año de Latre, del nombre del general de Latre, que se mandó a Indochina a fines del año 50 en un momento dramático para el ejército francés. A fines del año 50, China se vuelve comunista y la frontera del norte del Vietnam, de Indochina, del Tonkin, ahora está a mano de los chinos. Y el Viet Minh, el adversario del ejército francés, en este momento tiene toda libertad para tener armas de China, ayuda de militares chinos. Unas divisiones pasaron la frontera para ayudar a los vietnamitas. Con la toma de Hoa Binh, Francia recupera una parte de su, no se puede ya hablar de prepotencia, porque ya en esta época la guerra está perdida. Con los chinos a la frontera, la guerra está perdida. Pero era una reacción del general de Latre de ofensiva. Y Soldevila participó a esto.
Però Soldevila va tenir una carrera militar molt curta a la Legió Estrangera Francesa. Va desertar el 12 de desembre del 1951.
Sus papeles militares dicen que desertó con municiones. No desertó con sus armas, que era una condición muy negativa. Le habrían condenado a mucho más de 10 años de prisión. Irse con sus armas es deserción grave. Pero se fue con munición. Es decir, que quería ayudar al ejército Viet Minh.
El Viet Minh era l'exèrcit local. Com dèiem, amb la seva família, desconeixem si el nostre protagonista va canviar de bàndol i es va unir als vietnamites, o si simplement es va incorporar a la vida civil del país i no va combatre més. Les autoritats vietnamites, 70 anys després del final de la guerra, mantenen en secret els arxius militars dels desertors estrangers. Això malgrat que els protagonistes hagin mort. L'ambaixada espanyola a Vietnam no ha trobat informació militar de Joan Soldevila Julià, que al Vietnam es feia dir Nguyen Van Giang. I cap organisme oficial vietnamita ha contestat les nostres peticions d'informació. Com en confirma De Melas, això és habitual.
Absolutamente. En los mejores investigadores franceses sobre la guerra de Indochina, Vietnam y todo eso, todavía no tienen acceso a los archivos. Es cerrado y requete cerrado. Así pasa la cosa. No, usted no tiene que enfadarse. Es, vamos a decir, normal.
La catedrática dedueix que Soldevila no tenia vocació de soldat.
Con lo que he visto de sus papeles, no tenía una formación militar, además, era bastante pequeño, medía 1,69 m, probablemente ha pasado su niñez en condiciones materiales difíciles, no pienso que era uno de esos, estos bestiazos que, alemanes que formaban la mayoría de las tropas de legionarios. No sé si fue un militar de primer rango. Eso no se puede saber. No, no es un soldado. Obviamente no, no tiene ganas de seguir en la legión.
De fet, no sabem els motius que van portar Soldevila a deixar les armes i canviar de bàndol, però els experts calculen que la majoria dels legionaris van abandonar el front per la duresa dels combats i per evitar el càstig disciplinari.
Hay un investigador francés que se llama Michel Baudin que ha trabajado muchísimo sobre los soldados de la guerra de Indochina. Dice que los desertores, por razones políticas o morales en contra de la guerra, son 8% de los desertores, lo que es muy poco.
Soldevila es va adaptar bé al Vietnam, i això que era un país en conflicte. La primera guerra d'Indoxina no es va acabar fins al 1954, i un any després va arrencar la segona, en què van participar els Estats Units fins al 1975. Es va quedar al Vietnam fins al 1967, quan va volar a Madrid, en un avió pagat per les autoritats espanyoles, al costat de metges enviats per Franco per ajudar els Estats Units a la guerra del Vietnam. Per tant, hi va viure 16 anys.
És moltíssim. Durante estos 16 años, seguramente ha aprendido el vietnamita. Se adaptó, lo que es muy difícil, se adaptó a la sociedad vietnamita. Pudo conseguir un trabajo de panadero, casarse con una mujer del lugar. Es interesante esta historia. Es una lástima que no se pueda tener más datos, pero ha tenido una vida de 16 años en un país muy complejo y hay que decirlo para los extranjeros, muy difícil.
Porque una pregunta, hubo muchos desertores, pero ¿a usted le consta algún desertor europeo que se pasara de bando, es decir, que fuera con los vietnamitas y se quedara allí?
Muy pocos. En cifras absolutas hubo pocos desertores. Primero. Segundo, hasta los desertores que pasaron del otro bando por razones de simpatía política, el Vietnam no les trató bien. Había un recelo, una cierta xenofobia en contra de esa gente. Se trató bien a unos que podían servir de instructores, servir de ayuda militar, de gente que tenía una buena formación militar, lo que no era el caso de Soldevila.
Bueno, le agradezco muchísimo esta conversación porque me ha ayudado a abrir otros frentes que no conocíamos de Joan Soldevila. Le voy a mantener informado.
Con mucho gusto, porque es un destino muy interesante. Es totalmente excepcional de este joven que ni siquiera habla castellano, que no sabe escribir, se fuera a Francia, se fuera a Vietnam, se adapte durante 16 años a Vietnam. Es una cosa muy original.
Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo desde Barcelona.
Por nada, hasta luego.
Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó, producció d'Elisenda Sort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.